96 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 24 minuts. Avui a l'espai d'entitats de l'Hora L tenim els amics de la Riuada, el seu president, el Joan Launes. Joan, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
I el secretari, el Miquel Pérez. Miquel, què tal?
Bon dia, una vegada més aquí.
Altre cop, eh?
Escalfar
aquesta cadira. Partida doble aquesta setmana. Molt bé, avui hem de conèixer l'Associació Cultural de la Riuada, una entitat que abans en parlàvem amb micròfon tancat, que l'any que ve farà 20 anys. És a dir, que 20 anys és una xifra d'aquestes rodones que s'acostumen a celebrar d'una manera diferent i especial. No sé si teniu alguna cosa pensada, segur que sí, no?
Estem treballant per preparar el 20è aniversari, però bé, en principi, de moment, no avancem res. De totes maneres, hi haurà, pues, suposo que haurem de fer una retrospectiva de les activitats de l'entitat, alguna exposició, no?
De totes maneres, s'arriba a una fita. Arribar als 20 anys s'arriba a una fita, perquè tal com estan les coses en l'actualitat, pues, para que una associació d'este tipus i en l'economia que tenim i tal puguem arribar a 20 anys, se pot dir que es fica una pica en Flandes.
20 anys en el que s'ha fet molta feina, no? I que penso que encara queden coses a fer, no? Hem treballat molts temes a nivell de la nostra població, però comentàvem a l'últim consell de redacció de la revista encara que n'hi queden molts en cartera, no? I que pensem treballar de cara al futur, no? La il·lusió continua present, o sigui, com diu Miquel, són 20 anys, 20 anys en què hi ha hagut temps millors que uns altres, no? Però bueno, el que hi ha per damunt de tot és la il·lusió, les ganes de continuar treballant i de continuar participant, no?, en el que és l'activitat cultural de la població de Móra d'Ebre i també de la Ribera d'Ebre.
Molt bé, doncs, si us sembla, anem a parlar una mica dels inicis. Anem a parlar dels seus inicis principals de la Riuada, que a més l'associació neix juntament de la mà de la revista la Riuada, no?
Sí, van néixer les dues activitats. Bueno, a finals del 94, em sembla, Miquel, que ja va haver activitat, hi havia ganes de constituir. Em sembla, Miquel, m'hi pot parlar més d'això.
Havia perquè un embrió. Sí. Jo diria que l'embrió de lo que és la Riuada neix en una altra associació que ara està una mica oblidada, que és lo de Amics del Castell. En Amics del Castell, pues, ja estàvem un grup de gent que ja vam intentar de fer una revista i en principi, pues, van treballar de cara al castell i van publicar los dos primeros números, que no es titulava La Riuada, sinó que es titulaven Des del Castell, i que uno era dedicat als ponts, ja que es va fer durant el 50 aniversari del pont de les Arcades, que coincidia en el 75 aniversari del pont de Ferro, i ja es va fer una revista que la van tirar a ciclostil, o sea, van aprofitar la màquina de ciclostil del col·legi per fer-la, o sea, que imagineu-se la feina que vam tenir per fer-les, no? I luego ja es va fer en plan impremta, ja es va fer un número 2 des del castell, que es dedicava a això, al castell. Després va veure una sèrie de problemes per los que un grup de gent, pues, no vam sortir, però nos vam desvincular una mica de lo que era l'Amics del Castell i van crear esta associació cultural La Riuada. La Riuada, i ja vam començar ja amb el número 1 dedicat a Julio Antonio.
La Riuada naix, com Miquel diu, no, en una voluntat, no, la voluntat de treballar en els aspectes de la recerca històrica, la recerca cultural i del patrimoni de la nostra població, no? Sí, el que teníem clar era de que hi havia una mancança important de lo que és la història de la nostra població. No hi havia res escrit, hi havia molt poca cosa. Sí que hem de destacar i hem de valorar i agrair-li el treball que havia fet, el que va fer Artur Cot, el que fou cronista oficial de la vila, no? Que també es va integrar a la nostra associació.
Sí, no va formar part mai del Consell de Redacció, perquè treballava en un altre sentit, però sempre va estar disposat a col·laborar-nos i a ajudar-nos el més possible. Jo diria que està després de mort, perquè a través de la seva neboda, de la Maite Cot, pues, també recuperem todavía material d'ell que havia treballat ell.
O sigui, treball d'ell. O sigui, cada revista, sí. Cada revista de l'Artur Cot hi havia el seu article. I nosaltres veiem això, no?, de que feia falta aquesta informació, feia falta donar a conèixer aspectes de la història de Móra, no? I així neix lo que és la revista i l'entitat, no? En varios, en diverses àrees de treball, no? La revista diríem que és la principal, la part monogràfica, on sempre hi ha un treball d'investigació, no?, sobre un tema determinant, no?, de la població, en diferents articles. Després hi ha l'apartat de lo que seria les activitats desenvolupades per l'entitat durant l'any anterior a la publicació de la revista, i on treu Gàbia, que és allà on hi van els articles que no tenen res que veure en el monogràfic, però que són que tenen que veure en la història i la cultura de Móra, no? Però és que a part de la revista, que és lo que nosaltres, és la nineta dels nostres ulls, no? És el que
mimeu més, que,
sí, la mimem perquè realment creiem que és aquesta perla, no?, que fiquem de cara a donar a conèixer els aspectes de la vila, no? Però a part d'això hi ha les exposicions, que també es fan a la sala Julio Antonio, que és una sala cedida per l'Ajuntament, és municipal i està cedida a la Riuada. Hi ha l'arxiu fotogràfic, que hem anat recollint fotografies que ens han anat deixant la gent, i gràcies a ells, a les persones de Móra i de fora de Móra, que ens han pogut fer sessió de fotografies, tenim un arxiu amb més de 2.000 fotografies. Després també presentem llibres, es fan conferències, col·laborem en entitats de la comarca i de fora de la comarca, en la universitat, no? O sigui que és una entitat activa, no? I en la que...
En diferents activitats, eh?
En diferents activitats, sí. O sigui, per exemple, actualment estem al mes de maig i ja portem enguany 12 activitats desenvolupades, o sigui que ja s'han realitzat durant enguany. Demà en fem una altra, la setmana passada vam portar a terme una altra activitat, no? Fa 4 dies vam presentar la revista, no? O sigui que realment estem contents de com s'està, en el treball que s'està fent, en el suport que tenim, no?, i també en el recolzament per part de la població i per part de la comarca.
Em comentaves, Joan, que fins a dia d'avui, estem al mes de maig, porteu 12
activitats,
sí. I sou en aquest cas sou una associació activa, que sempre realitzeu diferents activitats al llarg de l'any. Per aconseguir-ho, suposo que necessiteu un gruix de gent important també que col·labori, que ajudi a programar-les, no?
Bé, hi ha la junta directiva, com a qualsevol associació, hi ha els socis, i a més hi ha un consell de redacció de la revista, no?, que és la gent que ens reunim habitualment, no?, i pràcticament podríem dir que la junta directiva és el mateix consell, el mateix consell de redacció, no? I treballem en la programació dels activitats, no? Per exemple, si ara hem presentat, com a exemple, no? Si fa 4 dies hem presentat el número 35 de la nostra publicació, que si sumem els dos que deia Miquel abans, serien 37 ja, no, Miquel?
Sí.
37 números, segureu-vos. Ja estem treballant en el proper número, i el proper número ho podem avançar ja, perquè ens fa molta il·lusió, i a més, tot coincidint en el 125è aniversari del naixement de Julio Antonio, no?, que se celebra enguany, que es va dedicar la Setmana Cultural en ell, no? Però nosaltres ja estem treballant en el proper número, en el qual el primer va estar dedicat a Julio Antonio, el número 1, i el número 36 de la nostra revista lo tornarem a dedicar a Julio Antonio, però en el seu 25è aniversari, el 125è aniversari del seu naixement, i en l'aportació d'articles nous i interessants sobre la figura de Julio Antonio, perquè sempre en surten, no? Tot i que Julio Antonio va ser un escultor que va morir jove, sí que va ser, la seva obra és extraordinària, molt ben valorada de tots els aspectes dins del món de l'art, i a més, en la premsa del moment va estar molt destacat el seu paper dintre del món de l'escultura, no? Per tant, sempre surten coses noves al voltant de la seva figura, i nosaltres pensem de que s'ha de dedicar aquest homenatge de nou a Julio Antonio, tot i que se n'han fet altres, no? Però s'ha de retre un nou homenatge, tot commemorant el 125 aniversari del seu naixement, no? A part d'això, presentacions de llibres, hi ha programacions ja d'altres per presentar diferents llibres, activitats per donar a conèixer la nostra població, col·lectius determinats que volen conèixer-la, no? Per exemple, demà, sí. Miquel pot parlar d'aquest tema.
Demà, concretament, se fa, ja ho vaig comentar la setmana passada, se fa la cloenda de les aules universitàries de la gent gran, i entonces la riuada pues, col·labora fent una visita guiada que sortirà d'aquí davant del passeig del pont a los cinco pobles, a los, bueno, sí, cinc pobles que participen i que faran que arribin 110 persones demà de fora de nostre poble i que tractarem d'ensenyar-les o de donar-les a conèixer el nostre poble, que no solo és el poble del Pont de les Arcades o un poble que està a la Ribera d'Ebre, sinó que, a més de ser la capital de la comarca, té un bagatge i un patrimoni artístic que moltes vegades és desconegut no solo per la gent de fora, sinó inclús per nosaltres mateixos. Uh-huh. I és important per això, perquè donarem a conèixer aspectes que no es coneixen o poc s'han oblidat del patrimoni històric que té Móra d'Ebre, que és un patrimoni molt ampli. I molt important.
Per exemple, destacar també que a primer d'any es va presentar la miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, dedicada a Móra d'Ebre, no? I on l'Associació Cultural Riuada hi van participar activament. No? Vol dir que la nostra col·laboració és una col·laboració àmplia en tots els aspectes, les entitats de la comarca i de fora, com deia. No?
És a dir, que també aprofiteu aquestes sinergies amb altres entitats, no només del poble, sinó també altres entitats culturals de la comarca.
En l'OCERE, sobretot, hi tenim una col·laboració estreta, així com altres entitats del nostre territori, com de ubicar la universitat, no? i altres llocs.
I ahir, no sé, concretament ahir que es va fer la presentació d'aquest llibre digital sobre un treball, unes beques de l'Artur Blader, sobre l'Artur Blader, pues hay que recordar que va ser la riuada en els primers temps quan d'alguna manera va donar a conèixer la persona i el personatge de l'Artur Blader, en qui van tenir la sort de poder entrevistar-nos en diverses ocasions. Una vegada va ser aquí, en Móra, que lo van portar a Raimon per fer una entrevista en vídeo. Després vam estar en Barcelona, en la seva casa, i vam estar també, li vam fer una entrevista. I incluso ell, con la riuada, pues, també nos tenia molt apreci, perquè sempre que venia a Benissanet a l'estiu, pues, sempre nos lo feia saber, i rara la vez que no anàvem a parlar amb ell. I incluso pues, nos va cedir alguna part important del seu patrimoni literari. Per exemple, podríem dir que en aquests moments la riuada pues, estem en gestions per poder donar o cedir a l'arxiu comarcal dos mecanoscrits originals de l'Artur Blader, corregits a mano per ell i escrits directament per ells. Uno d'un llibre molt, molt conegut d'ell, que és el d'Antoni Terré, i un altre sobre la vida de Pompeu Fabra. Dos llibres, i que els originals, diguéssim, sortís de la mà de l'artista, per dir-lo d'una manera, els tenim nosaltres a la riuada. I que ara estem fent les gestions per poder cedir-lo al patrimoni d'Artur Blader, que hi ha a l'arxiu comarcal.
És pràcticament això, un tresor, no? Un tresor cultural que tingui seu aquest original, no?
Sí, sí, és indubtable que, bueno, és que, per exemple, parlant de Julio Antonio, pues molta gent sap que les escultures de bronze, per exemple, difícilment les ha tocat l'artista, perquè l'escultor el que fa és el treball en fang i a tot més el moldejat en escaiola, però luego el que fa la fase final del fundido en bronze, pues es el fundidor, es la fundició. Encara que luego, pues posiblement l'artista pues faci los últimos toques i tal. Llavors, pues podríem dir això també, que lo que va sortir de les mans, aquel fan moldeable d'estes obres literàries, pues lo tenim nosaltres en la riuada.
Bé, també m'agradaria parlar d'aquesta propera edició de la riuada, que hem fet referència abans. Joan, aprofitant que esteu aquí, sé que tampoc no us donarem molts detalls perquè esteu treballant en ell, però la importància del 125è aniversari, que a més, com deies, es van realitzar també la Setmana Cultural aquí a Móra d'Ebre en la seva memòria, podríem dir-ho. Serà única i exclusivament dedicat a Juli Antonio, i ara també...
Sí. Nosaltres, la gent de la Ribera, i concretament la gent de Móra d'Ebre, ens hem de sentir orgullosos i satisfets dels nostres escultors. Hem de tindre en compte que Móra d'Ebre, ho he dit més d'una vegada, al transcurs de la seva història, que coneguem, té un total de 17 escultors. O sigui, això ja és algo molt important i que té que veure en algo que ha fet referència Miquel, no? En lo del fang, no? O sigui, el fet del fang del riu, del llac, no? I que el de crio se hi treballés i es moldeixés. D'això, per exemple, de Juli Antonio, va haver una senyora que ens ho va explicar, no? Ens va dir, diu Juli Antonio, diu de petit, diu anava al riu, agafava el llac, agafava el fang, no? I a les golfes de seva casa es dedicava a fer figuretes, no? Es dedicava ja a fer escultures. Això de petit, mentrestant, estava a escola aprenent en el mestre en Lluís Vinyes, no? Per tant, nosaltres tenim aquest patrimoni, no? Que és aquests 17 escultors. I en aquests 17 escultors, sense desmereixer cap, tot i que el més destacat potser és el Juli Antonio, no? Però sense desmereixer en cap, Juli Antonio és el que sobresurt damunt de tots, no? I al voltant de la seva història, al voltant de la seva vida, hi ha aspectes encara, tot i que s'ha treballat molt i s'han fet llibres, aspectes completament desconeguts, no? I per això el Consell de Redacció de la revista van creure que els 125 anys del seu naixement era el moment d'endinsar-nos una mica més, de conèixer una mica més la vida i obra de Juli Antonio, no? I per això ja tenim confirmats alguns articles. Podem avançar, per exemple, que la directora del Museu d'Art Modern de Tarragona, la senyora Rosa Ricomà, ja ens ha confirmat que podem comptar amb ella i que ens aportarà el seu treball, un article al voltant de la figura de Juli Antonio, i que estem esperant ja en ganes per poder conèixer què és el que ens diu la directora del Museu del Modern al voltant de la figura de Juli Antonio, no? Però després també un dels grans estudiosos de Juli Antonio, que és el professor de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Salcedo, també ja ens ha confirmat de que ens col·laborarà en aquesta revista i tindrem també un article sobre Juli Antonio. La professora de la catedràtica de l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre, la Loreto Meix, que és una gran treballadora, una gran investigadora també al voltant dels nostres escultors, també participarà en aquesta revista, no? Tenim algunes sol·licituds més d'articles que no els avancem perquè no sabem si podrem disposar d'elles, a part de que nosaltres també farem algun article, sí. Miquel també està pensant en fer algun treball, no? Serà, diguem, aquest homenatge, no?, que nosaltres, la Riuada i els nostres avantpassats, en la primera època, ja li van retre el poble de Móra i la Riuada un homenatge, no?
Sí, pensem que als 10 anys de sa mort ja es va fer, per qüestació popular, es va fer l'escultura que tenim a la plaça de dalt, que la va fer el seu cosí Santiago Costa, i també es va ficar on estava la seva casa, la placa aquella que tots coneixem. Per desgràcia, aquesta casa va ser destruïda durant la batalla de l'Ebre i ara pues, no es conserva més que aquella placa, que és on tenim nosaltres, o l'Ajuntament ha fet la sala esta d'exposició, la sala Juli Antonio, que també n'hi ha un projecte de que es pugui convertir en algun moment en un centre d'interpretació de los escultors de Móra d'Ebre. Hem de pensar que Móra d'Ebre i les Terres de l'Ebre, jo diria que a nivell mundial és la terra que té un número major d'escultors, i és curiós que siguin d'escultors, i jo diria que a nivell mundial, en un espai de terra tan petit, que hi hagi tal quantitat d'escultors, perquè tenim els 17 que parlava Joan de Móra d'Ebre, però és que tenim escultores d'Escó, tenim escultores de Tortosa, tenim el Soriano Montagut d'Amposta, el Queralt de Tortosa, que són escultores que eren en el seu moment importantíssims. El problema és que Juli Antonio ha destacat més perquè va ser el que va trencar con un tipo de escultura, yo diría que neoclásica, de grandes ropaches que volaban al vent y que era una mica, diguéssim, gráfica, por otra escultura más espiritual, una escultura donde se rompía con este neoclasicismo, esta normativa a la hora de esculpir. Y por eso Julio Antonio, a pesar de lo jove que va ser, pues ha trascendido moltíssim. Y la llástima es que en el nuestro país no haya trascendido tan, y sin embargo en el extranjero, pues a vegades te lo trobas en antologías que está posat al costat de Leonardo da Vinci. O sea que no es... Altos aquí, oh, Julio Antonio, no, es que es ahí sí.
Nadie es profeta en su tierra, diuen, ¿no?
No, y además, si te endinsas en la seva vida, es que es fascinant porque en el Madrid aquel de la época de la generación del 98, es que el seu taller era un centre cultural donde por allí pasaban no solo escultores, sino pintores y literatos, todos los literatos de la generación del 98,
de alguna manera estaban Miquel, allí. Hem de destacar que el seu taller... Sí. Seu taller, Julio Antonio tenia la bandera i l'escut de Mora. O sigui, sí, que sí, tota la vida Julio Antonio va tindre present al seu poble.
I grandes artistes que se van enamorar del personatge i es van enamorar de la seva obra hasta tal punt que li van fer mecenes. Per exemple, el Julio Romero de Torres, el gran pintor cordobès, pues era un gran amigo de Julio Antonio, incluso va estar en Mora con él. I Zuloaga, el gran pintor Zuloaga del País Basc, de Zumaya, pues també no solo va ser gran en amic seu, sinó que les va encargar alguna obra, concretament el busto de Goya que n'hi ha a la plaça de Fuent de Todos.
Bé, doncs tots aquests detalls els podreu trobar, i molts més, sens dubte, a la Riuada,
a la propera, si tot va bé, esperem treure-la a finals d'any. Perquè bé, els articles s'encarreguen, s'han de treballar, i arriben la majoria d'ells en termini, no? Però n'hi ha altres que no. Per tant, nosaltres, si tot va bé, pensem que a finals del 2014 podrem tindre aquesta revista, que com totes ens fa molta il·lusió, no? Però l'última i la que estàs treballant sempre és en lo que esperes molt, no? I com diu Miquel, nosaltres d'esta revista i d'esta publicació esperem moltíssim, no? I aportar noves visions al voltant de la vida de Julio Antonio.
Ja per acabar, l'última pregunta que us volia fer, em comentaves, Joan, que sou 200 socis aproximadament
uns 200,
de la Riuada.
Sí.
Aquests 200 socis sou els que us encarregueu de finançar aquest projecte de la revista i l'associació en general?
Sí, l'entitat, l'Associació Cultural de la Riuada, es finança a través dels aportacions dels socis, les subscripcions a la revista, que també tenim subscriptors, les poques ventes que es fan, que no són moltes de la revista, no? I després...
publicitat
a la publicació, a la nostra revista. I bé, en això de moment podem anar fent i podem donar sortida a les diferents activitats que realitzem. Clar, hem de destacar, i això ja se sap, no?, de que és una entitat sense ànim de lucre, no?, que l'únic objectiu que tenim nosaltres és poder realitzar les activitats i que es financin, i la despesa principal de l'entitat és la revista, la seva publicació i la seva edició, perquè ningú que fa cap article ni cap col·laborador, ningú cobra res de lo que és de la seva participació, del seu treball en la publicació.
Jo destacaria l'objectiu principal, que no solo de la revista sinó de l'associació, que és de crear, deixar un patrimoni escrit sobre la nostra història i sobre la nostra cultura. I per això, i no solo la passada, sinó també la futura. I per això també hi ha una secció en la revista en la que publiquem treballs d'alumnes de l'institut que fan un treball de recerca i que, d'alguna manera, pues, tractem d'impulsar-los per publicar-los.
Jo sí que voldria afegir, abans d'acabar, ja sé que el temps s'està acabant, però només deixar la porta oberta, no? La porta oberta, que és una entitat oberta, una entitat en la que si qualsevol persona que ens està escoltant té interès de participar, té interès de publicar la nostra revista o de fer-se soci o col·laborar, se pot dirigir a qualsevol de nosaltres. Nosaltres tots els dimecres de les 6 i mitja de la tarda a les 8 i mitja estem cada dimecres al Boulevard, a la primera planta, allà tenim la seu, i poden vindre, poden parlar amb nosaltres i nosaltres els rebrem amb els braços oberts a qualsevol persona que vulgui col·laborar i vulgui participar en la nostra entitat.
Molt bé, doncs les portes obertes, com deia el Joan Launes, que queden obertes per a tothom que ens estigui escoltant i que vulgui sumar-se també a l'Associació Cultural La Riuada. Joan Launes, Miquel Pérez, que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a la ràdio.
Que vagi bé.
Fins un altre dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.